Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Demà tindrem la Diada de Sant Jordi amb tota la ràdio, o gran part de la ràdio, allà a Rambla, Catalunya, fent ràdio en directe. Dia fantàstic, dia de flors, dia de lletres, dia d'amor, dia de ràdio també, però això ja arribarà. De moment, fem camins cap de setmana. La Macedònia en llaunada. Bona vesprada d'aquest dissabte 22 d'abril del 2023. 22 del 23, ai, ai, ai. Aquí comença ara mateix el Camins en Conserva, camins que us preparem amb contingut exclusiu per al cap de setmana, contingut deluxe. Començarem aquesta estona de ràdio rebent el Jaume Saladrigas, que ve en representació de la Mònica Padrol i ens farà la secció T'espero lluny d'aquí. Jaume Saladrigas, guia expert en Japó, que ens parlarà del viatge que tenen preparat per al novembre. Serà d'aquí un minut. Continuarem amb el Passem Revista amb la sosdirectora de Catalunya Cristiana, Carme Munté, que ens farà un repàs del bo i millor del número de Catalunya Cristiana que sortirà demà mateix, dia de Sant Jordi. I acabarem aquesta estona de ràdio recuperant la visita que ens va fer el gran Àngel Miret dimecres per parlar-nos de les seves reflexions, aquesta columna d'opinió que sempre ens brinda el gran Àngel Miret. Angelologia al Camins. Per tant, tot preparat per demà, tot preparat per avui. Des d'ara i fins de nou, la ràdio es torna a Macedònia, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Això és Camins, cap de setmana. Comencem el nostre contingut exclusiu de luxe per als dissabtes amb aquesta secció cada 15 dies, ja ho sabeu, T'espero lluny d'aquí, la nostra secció sobre viatges, en què us presentem tots els destins, totes les propostes que us fan des de RT Cultural, que és la nostra agència de viatges de confiança, cuya mestressa, cuya ama i senyora és Mònica Padrol, que avui no ens acompanya, té compromisos, però ens ha enviat un substitut, podríem dir, una persona que col·labora amb ells des de fa molts anys. Us sonarà amic de la casa des de fa molts anys també. Ell és Jaume Saladrigas, que és guia turístic i expert en Japó. Segurament ens parlarà del Japó i el podem saludar. Jaume Saladrigas, bona vesprada.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per venir, per retornar a Ràdio Estel·la. Ja feia temps, entre
feia temps, sí, jo crec que abans del Covid, no?
Jo crec que sí, feia molt de temps, però tu i jo havíem coincidit en etapes anteriors, sí. Per tant, és un plaer tornar a coincidir. Ja sabeu, RT Cultural, us dono dades perquè sempre està molt bé que pugueu consultar qualsevol dubte que tingueu sobre els viatges, sobre les destinacions, sobre les condicions. Podeu consultar, hi ha moltíssima informació a la pàgina web rtcultural.com. També podeu trucar al 93 12 27 70 0. A veure, ho diré millor, això. 93 122 67 00 és el telèfon de RT Cultural. Mònica Padrón i el seu equip us atendran amb molta amabilitat sobre qualsevol dubte que tingueu. També podeu enviar un correu electrònic a info@rtcultural.com. Avui Jaume Saladrigas ens parla d'un dels seus destins predilectes, expert, has estat allà moltes vegades. Parlarem del Japó. Quantes vegades has estat al Japó, Jaume?
No les conto, les vegades.
No les comptes. Estàs descomptat ja, eh?
Fa de mal dir. Però no tampoc tantes, eh? Mira, a mi, jo tinc una cosa amb el tema d'aquesta professió i és que m'agrada molt repetir destins. Sí. I m'agrada molt repetir Japó perquè sempre descobreixes un nou Japó. El Japó és un país que sorprèn. Quan creus que el comprens una mica, de cop i volta et trobes amb
una altra perspectiva, un altre matís, exacte.
No? Parlant de matisos. Nosaltres farem aquest viatge al Japó al novembre, que és plena tardor, i els japonesos posen molta atenció, molta cura en veure aquests canvis de transició d'estacions, no? Per ells no hi ha quatre estacions, com per nosaltres. Hi ha 8, 12 o 24, si vols. Es fixen molt en aquests moments d'interludi, no? Entre petits canvis subtils que potser nosaltres no hi posem massa atenció, que ho veus doncs, amb el canvi de la fulla o la floració de determinades espècies. Quan, per exemple, doncs, es produeix una d'aquestes coses, la gent doncs van als parcs a gaudir dels jardins i una cosa extraordinària.
Sí.
I això és una de les coses que gaudirà molt en aquest viatge. És un viatge de contrastos.
Molt bé. Veritablement. És per al novembre, les dates les tens al cap?
No les tenim encara. Però
encara no.
No les tenim.
Estan
encara,
definides.
Però serà, però aviat les tindrem. Uh-huh. I la Mònica doncs, ho tindrà ben aviat. Suposo que serà cap a principis de novembre, però no vull dir cap...
I teniu una idea de quants dies podrà
sí,
ser?
Sí, unes 2 setmanes.
2 setmanes, eh? Clar, ja que després fins ja, allà...
El país és molt gran, són sí. Gairebé 3.000 i pico quilòmetres de punta a punta. Nosaltres només ens concentrem a la illa principal, Honshu, que és, bàsicament, doncs, Tòquio, Osaka, Kyoto... Bueno, un munt de llocs importants que es troben en una sola illa, no? Hiroshima, també, altres llocs de com aquests. Però per veure una mica de tot Japó ens faria falta molt més temps.
Molt més, segur.
Però jo crec que per algú que no ha estat mai al Japó, com a viatge d'introducció, s'ha de començar per aquí. Això és fonamental.
Aquest és un viatge introductori, podríem dir.
Jo diria que sí, però com dic, alguna vegada ens hem trobat amb gent que no és la primera vegada que van al Japó i estan encantats de repetir alguns destins del viatge, no? Perquè, com deia abans, doncs, sempre et sorprèn, no? Sempre hi ha coses noves per descobrir d'alguna cosa que ja has vist.
Jo crec que alguna vegada, quan hem parlat de Japó aquí, t'he dit que jo tinc la sensació que aquelles cultures orientals és com viatjar gairebé a un altre planeta, perquè són tan diferents a nosaltres, amb tantes sensibilitats diferents, maneres de fer, cultura, no sé, de menjar, no? Gastronomia, doncs que és com endinsar-te en un viatge d'altre món.
Una mica així ho és veritat que sí. El Japó ha fet un canvi sorprenent en molt poc temps, no? El Japó era un país que vivia en l'edat mitjana, pràcticament, fins a ben entrat al segle XIX, quan va començar la dinastia Meiji, amb l'emperador Meiji, van fer una transformació i van començar a viatjar, ells també, per copiar, no? Per posar-se al dia. Després de les fetes de la Segona Guerra Mundial, la gran humiliació que per ells va suposar, doncs, una altra vegada més, com el Fènix, van renéixer i van començar doncs, a desenvolupar-se i agafar el millor de tot, amb el tema de la cuina que tu comentaves,
sí.
Tu sabies que és un dels països que més vegades ha rebutjat restaurants, Estrelles Michelin.
Les ha rebutjat?
Les ha rebutjat. Tenen molts restaurants amb Estrelles Michelin, però molts altres diuen no en volem perquè qui són els francesos per dir-nos a nosaltres com hem de cuinar, no? És una mica graciós. La cuina internacional, perquè en aquest viatge de RD Cultural tastarem, perquè d'això es tracta, no?, d'empapar-te de sensacions, d'emocions, no?, i la gastronomia és una d'ells. Menjarem cuines japoneses, en plural, però també cuina internacional. Jo avui comentava amb un client meu de shiatsu, tu saps que soc terapeuta de shiatsu una mica, és un sí. Tipus de teràpia, i comentava amb ell que jo, en lloc del món, m'he menjat millor truita francesa que al Japó.
Què dius?
Sí.
Però quina contradicció, no?
La forma, la textura, el punt de sal...
Perquè jo tinc la sensació que els japonesos, inclús, ja no només estem parlant d'alta cuina, no? Qualsevol... és una de les dels punts fonamentals, és la delicadesa que li sí. Posen a les coses, no?
Saps aquesta paraula que s'ha presentat de moda que en diuen mindfulness, no? Que tothom ara ho té, fins i tot hi ha coaches de mindfulness i coses d'aquestes.
Sí.
Mindfulness no vol dir res més que posar atenció amb allò que estàs fent al 100%. I jo crec que els japonesos són una mica així. Posen molta atenció amb allò que fan per insignificant que pugui semblar. Tot hi posen molta atenció, molta cura. El client, el comensal, és rei, ha tractat molt bé.
Sí,
això és
sí.
Una cosa que el nostre passatger, el nostre client de RT Cultural veurà immediatament, no? El bon tracte, l'amabilitat que té el japonès, que és una cosa extraordinària, és fantàstic.
Escolta, i ara... Jo sempre, quan estic amb la Mònica, sempre li dic a mi m'interessa molt el tema de la gastronomia, perquè jo crec que... Tu ho has dit ara, eh? És a dir, si és un viatge a altra cultura, a sensacions noves, sensacions diferents, jo crec que el paladar, no?, és una de les que ens donen el to més concret, no?, de la sensibilitat de cada sí. Indret del món, no?
Exacte.
I al Japó, clar, ara mateix tenim una invasió aquí a Catalunya, al món sencer, sí. Jo crec, de cuina que ens la venen com a japonesa.
Compte amb això, perquè tens molta raó.
És a dir, clar, jo poso en dubte, dic, tu que vas allà, sí. Aquests viatges que feu, sí, in situ, sí, sí. Que has estat tantes vegades, què? És veritablement cuina japonesa aquí, la que tenim aquí?
Aquí tenim molt bona cuina japonesa, tenim sí. Molt bons restauradors japonesos, altres que no ho són, però que, bueno, que doncs ens han empapat molt i coneixen i molt bé el producte i ho saben fer molt bé, però també tenim un altre tipus de cuina japonesa, que són xinesos que fan cuina japonesa a la seva manera. Sí. A la seva manera. Aleshores, aquest no és una cuina, francament, per guiar-te. D'això n'hi ha molt, evidentment, perquè és un tema de preu, també, no? Poden fer més econòmic. Però, no, tenim de bons restaurants, naturalment que sí. Però jo crec que al Japó és molt fàcil no equivocar-te d'allò, perquè a tot arreu, per senzill o sofisticat que sigui, saps que menjaràs bé. Saps que menjaràs bé. Menges bé. No n'hi ha sorpreses desagradables.
Perfecte.
Des d'una taverna fins a un restaurant doncs, de gran luxe.
Bueno, és aquesta delicadesa, no?, que tothom té. Exacte. Allà. És això, la trobes sí. per el lloc. Escolta, i respecte a, diguem-ne, indrets obligats, aquells que no et pots oblidar mai a la vida...
Tantes coses, eh? Evidentment, Tòquio, que no, probablement començarem per Tòquio, però Osaka, això està per definir encara, sí. Doncs s'ha de conèixer, perquè Tòquio ja en si és un món, eh? És una petita... Bueno, és un microcosmos enorme,
sí,
també.
Sí.
Hi ha moltes... Tòquio s'ha de conèixer pel tema del metro, els trens, els taxis, els teatres, els karaoke, la vida nocturna...
El karaoke
és una cosa molt curiosa. El karaoke és obligat al Japó, igual que aquí és obligat doncs, anar a la sala de família o fer una cosa d'aquestes elements significatives, tothom al Japó ha d'anar al karaoke una vegada a la vida ho ha de fer, no?
Clar.
I a nivell empresarial també. Hi ha molts llocs de karaoke. Sempre estàvem a un tercer o quart o cinquè pis d'un edifici de gratacels o que
sí.
Bé, bueno, mai a peu de carrer.
Ve a la meva ment la pel·lícula famosa de Sofia Coppola, Lost in Translation, no?
Sí,
perquè sí que és cert que el karaoke estava com en un edifici, no
recordes?
A peu de carrer.
No, mai. Sempre està tancat.
Sí, sí.
Les parets acolchades, perquè allà disbauxa total. El Japó és una cosa que ara, ara entendrem per què és tan necessari el karaoke. Som molt de... són una mica tancats, en el sentit que no expressen bé les seves emocions. No? Són molt... tenen un punt d'honor extraordinari.
Per tant, la música, no?, els ofereix aquesta via d'escape, no?, podríem dir.
Hi ha d'haver una vàlvula, tu, d'escape.
S'identifiquen amb la cançó i d'alguna manera...
Sí, durant el dia també, exacte, s'identifiquen amb la cançó i al millor durant el dia, al millor, han acumulat molt estrès degut a la feina,
sí.
Treballen molt, és veritat, això no és cap tòpic, i després doncs, surten i disbauxa total, i aquí es desfermen. I doncs s'identifica amb una cançó, el que sigui, i criden i riuen, i bueno, és fantàstic, és una experiència molt, molt interessant, no? És això... Després tens els monestirs, no?, on hi ha un silenci, sí. Una pau, la cerimònia del te, veus el contrast? Vens d'una cosa totalment esbojarrada, una cosa totalment doncs, tranquil·la, de pau, que a nosaltres a vegades ens costa entrar-hi.
I tant.
Perquè venim
d'una... Nosaltres som més de karaoke que de cerimònia del te.
Podríem dir-ho així, no?, una miqueta, sí, però també i això forma part del nostre viatge, per cert, eh? La cerimònia del te i aquestes coses tan representatives, aquest Japó més.
Escolta una cosa, ara al·lucinaràs, però portem 10 minuts ja.
A mi em passa el temps volant, perdo el món de vista, quan parlem de viatges, ja ho saps, i sí. Especialment parlo del Japó.
Escolta, bueno, doncs sabeu que per al novembre encara no hi ha dates, perquè s'està acabant de lligar tot plegat, però per al novembre ja us podeu anar interessant per aquest viatge al Japó, un viatge al tremón, un viatge a una altra sensibilitat, que de la mà de Mònica Padrol i Jaume Saladrigues podreu descobrir de manera doncs, molt curosa. Però va, abans d'acabar...
Sí, sí. La música aquesta que hem posat
sí.
És Sarah Vaughan, és que, bueno, és molt japonesa, t'explicaré per què.
Ah, vale. Jo, no ho sembla, eh?
No, clar, és Sarah Vaughan. Però hi ha un escriptor que molt conegut per arreu de nosaltres que es diu Haruki Murakami. Mm-hmm. Haruki Murakami va començar en un bar de jazz, a Kyoto, perquè és natural de Kyoto. I el jazz és la seva gran passió. I d'alguna forma, els japonesos, poder per Haruki Murakami o d'altres, són grans amants del jazz, d'aquesta música tan bonica que hem posat ara. Però bueno, ara em recordo, per exemple, del Ryuichi Sakamoto, grandíssim pianista que mort d'ara fa uns dies. En música japonesa haguéssim pogut triar qualsevol altra, però bueno, m'he passat. Per què no posem aquesta?
És molt guapa. Acompanyar molt bé, això.
Sí?
Sí, sí. Va, per acabar, un apunt sobre l'Àfrica Austral, que em deies al principi que la teniu allà també a tocar.
Ai, Àfrica Austral, Namíbia, Sud-àfrica, aquestes coses, no? Bueno, és un altre... és com parlar del vi.
Clar, sí, sí. Un ou i una castanya, pràcticament.
Tots
són viatges,
tots
però
són viatges,
diferents.
D'un país molt poblat, com és el Japó, amb una gran activitat humana, no? Un país doncs, que és deserts en plural, no? Perquè sí. Són molts tipus de desert, molt poc poblat, fantàstic, vora l'Atlàntic, amb una història fascinant, a tocar de Sud-àfrica, va ser part de Sud-àfrica de molts anys, abans era una colònia alemana. Meravellós, meravellós. Però no, no tenim temps per entrar-hi en això.
Escolta,
no?
Però tindrem molts programes per endavant i molts, moltes estones de t'espero lluny d'aquí perquè puguis tornar a visitar-nos si et ve de gust, doncs, i explicar-nos.
Clarament, jo saps tu que sí.
I donar-nos
detalls. M'encanta venir a aquesta casa.
Jaume Saladrigas, guia turístic expert en Japó, us espera al novembre per acompanyar-vos. Per
sí,
aquella...
per favor, animeu-vos. Animeu-vos, que val molt la pena.
I tant. Doncs tot de la mà de RT Cultural, l'agència de viatges de confiança, que és la magina també d'aquest espai. Mònica Padrol és la seva alma mater. Podeu trucar per més informació al 93-122-6700 93-122-6700 o enviar un correu electrònic a info@rtcultural.com. Jaume.
Arigato, gozaimashita.
Un plaer. En català correcte. Un plaer. Doncs vinga, nosaltres, que encara seguim una mica més, això és Camins cap de setmana.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Camins, cap de setmana, hem escoltat la secció de viatges, de cultura, i ara la Macedònia enllaunada continua endavant. Molt contents de rebre ara mateix al Camins, en representació del Semanari Catalunya Cristiana, qui millor que la seva sos directora, la Carme Munté. Carme, bona vesprada.
Bona vesprada,
vaig,
Rafa.
Avui vaig a tope, a saco, perquè estic adormilat.
Ah.
Llavors dic, no farem floritures.
No?
No farem massa floritures.
Doncs he vingut a desvetllar-te.
Oh, doncs no sé si...
A desonillar-te.
No sé com venia la cosa. Escolteu, repassarem durant els propers minuts, com cada dissabte, els continguts més destacats del vostre setmanari. Carme, per on comencem?
Mira, comencem pel començament.
Molt bona.
Començant per la portada.
Molt bona.
Home de fe i poeta. Ai, em diràs, a qui ens referim?
De qui parleu, sí.
Del rector de Vallfogona.
Ah.
Per què? Perquè es compleix el que són els 400 anys de la mort del rector de Vallfogona, i amb aquest motiu la Institució de les Lletres Catalanes ha dedicat l'any, doncs, al rector de Vallfogona.
Ai, eh?
I nosaltres, de la mà de la nostra companya Carme Scales, ens hem endinsat...
Amiga
del programa. Ens hem endinsat en la figura de Francesc Vicent García Ferrandis, el capellà que el 9 de gener del 1607, quan tenia 27 anys, prenia possessió com a rector de Vallfogona.
Ja ha plogut, eh?
Ha plogut des de llavors. Sí, sí. Si estaria 16 anys, fins que el 2 de setembre del 1623, quan en tenia 44, va morir per malaltia. Escoltem la Carme Scales, que ens en fa 5 cèntims.
Va morir el 2 de setembre de 1623, amb només 44 anys. Va morir d'una malaltia al mateix poble de Vallfogona. I ha passat a la història per la seva poesia. Es considera el poeta més important entre Ausias March i Jacint Verdaguer. Va escriure sempre en llengua catalana.
Entre Ausias March i Jacint Verdaguer són paraules majors, eh?
Vet aquí la importància. I era el rector d'aquest poble, i ell, mentre era el rector d'aquest poble, a banda dels sermons, doncs feia, doncs, tota aquesta, podem dir, literatura. S'organitzen moltes activitats amb motiu d'aquests 400 anys, i de fet podem esmentar molt ràpidament que aquest Sant Jordi es publica la biografia completa de l'Enric Querol, publicada per Dalmau Editor, i la Carme ens explica una mica més de què va l'obra del rector de Vallfogona.
La seva obra és sobretot satírica, i gràcies a la transmissió oral de generació en generació, doncs, van anar quedant moltes anècdotes, i moltes d'elles es creu que són inventades, però bueno, l'humor l'ha caracteritzat molt a ell, i a tot aquest anecdotari, en part real i en part inventat.
Escolta, quin personatge, no? El Francesc Vicent García Ferrandis, obra satírica, històries inventades.
Sí,
això
sí,
és per descobrir, això.
Veus com t'has desvetllat, que estàs mig adormilat.
Ara, de sobte, estic atentíssim, perquè m'està cridant moltíssim l'atenció.
No, i a més, aquest reportatge que ha fet la nostra companya, la Carme, ha anat in situ al poble de Vallfogona de Riucorb, a la comarca de la Conca de Barberà,
sí.
I allà podem dir que 15 generacions de vallfoguins han mantingut encesa la flama del seu record i n'han custodiat el llegat.
El poble de Vallfogona de Riucorb han estat 15 generacions que fins avui han anat passant l'estela, conservant el record, la memòria d'aquest poeta i capellà del poble, que a més se sap que era molt, molt popular, que es relacionava molt, molt amb la gent del poble, que s'inspirava molt també en la gent del poble, i es va crear un centre d'interpretació d'aquest personatge que està dintre de l'església, en diferents espais, i forma part d'una visita guiada pel poble.
Doncs podeu trobar més informació, no?, sobre aquesta figura a la pàgina de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ni més ni menys.
Sí, sí.
Escolta una cosa, clar, aquest reportatge el trobareu superradient, no?, perquè demà a Sant Jordi, dia de literatura, dia de lletres, dia d'amor i dia de figures també per descobrir. Per tant, us recomano moltíssim aquest reportatge de Carme Escales, amiga del programa, que ens destaca aquesta figura. Per mi era desconeguda, igual molta gent la coneixia, per mi desconeguda, i val molt la pena, eh? El rector de Vallfogona, atenció, al 1607, Francesc Vicent García Ferrandis, va desplegar una obra poètica molt, molt curiosa. Però tenim més coses. Especial llibres amb motiu Sant Jordi, a Catalunya Cristiana.
Especial llibres i especial una entrevista en concret, sí? Que l'he fet jo mateixa.
Home!
Una altra Carme. Topa de Carmes.
Sí.
A veure, aquí, el Gregorio Luri, és mestre, pedagog i filòsof, i en aquest cas l'he entrevistat amb motiu de la publicació del seu darrer llibre, En busca del tiempo en que vivimos, fragmentos del hombre moderno, editat per Deusto.
Vale.
Vaig anar a entrevistar-lo al Masnou, al poble del Maresme, on viu des de fa més de 40 anys. El llibre, tal com el defineix el mateix autor, és un assaig d'antropologia filosòfica, on aborda qüestions rellevants que afecten l'home d'avui. Una de les característiques del moment actual, segons Gregorio Luri, és que l'home, per primera vegada a la història, té por de si mateix, i això té a veure amb la sensació de fi dels temps a causa de la crisi climàtica.
Èpoques de por hi ha hagut al llarg de la història moltíssimes, però la por era de l'altre. L'altre, que era un enemic i que pues, estava disposat a fer bestieses, no? Que tu tenies la por d'un altre. Però ara no. Ara la por s'ha mutat i fins i tot els sentits progressistes s'han tornat progressofòbics. Que tenen, és a dir, hem de el creixement zero, hem d'anar cap endarrere, el futur és esfereïdor, etcètera, etcètera.
Un aclariment.
Endavant.
S'escolta una mica com obrir...
Sí, què estava fent?
El sobre del sucre, perquè estàvem fent...
Ah, un cafè.
Un cafè. De fet, em sembla que estàvem fent en aquell moment un caputxino. Escolta, s'ha de precisar.
Parlar d'antropologia filosòfica fent un cafè...
Té mèrit. Amb això sí que et desvelles totalment. El llibre és una invitació, sí, a la reflexió obert, perquè fa més aviat preguntes que no pas ell dona respostes. I una de les qüestions que posa sobre la taula és com afrontem avui dia el malestar emocional, com ens encarem els problemes al llarg de la vida.
El que ens passa avui és que confonem el dolor amb el mal. I així com pensem que amb el dolor hi ha analgèsics que el poden evitar, ha d'haver-hi també algun analgèsic pels mal del món. I si no el trobem, has de saber. Resulta que no hi ha analgèsic pels mals del món, que els mals estan allà. I que has de saber, doncs, fer-los front sense enfonsar-te.
Era una cafeteria al costat de la carretera, no?
Sí. Molt perspicaç. Ho he fet perquè estiguessis atent, perquè realment no t'adormissis.
Ja saps que a mi aquests detalls m'interessen.
Són, diguéssim, podem dir, entrevistes sobre el terreny, eh?
Clar, també
tenim molt de mèrit, eh?
Molt bé.
Una altra reflexió molt interessant que fa Gregorio Luri en aquest llibre és que vivim en una mena de melmelada emocional que ho empastifa tot. I ho diu així literalment. De fet, és una expressió de melmelada emocional del Josep Pla, però que ell, doncs, aprofita també per aquest llibre i per un altre que es diu així, melmelada emocional. Diu que l'emoció ha apartat la raó i que aquí ve el problema, perquè dialogar des de les emocions no és possible, és molt complicat. Per això el títol de l'entrevista que li hem posat, l'entrevista l'he titulat Sembla que la llibertat de pensament sigui un dret exclusiu dels muts, o un altre títol que també he escollit, la universitat s'està transformant en un lloc on les emocions no poden ser alterades per la veritat. També diu que els infants estan massa sobreprotegits.
Estem educant els joves en una sobreprotecció sense adonar-nos que la sobreprotecció és una forma de maltractament. A mi, i això ho tinc perquè em sembla una imatge molt clara per explicar, no, les coses... A mi em preocupa molt que els nens ara siguin la primera generació de la història de la humanitat que tenen els genolls impoluts. Ningú té cap ferida.
Mira, on són les esgarrinxades que no teníem tots de pujar pels arbres, de córrer pels pobles i pels parcs i no les places?
No puc estar més d'acord. Bueno, això estem parlant d'un pla físic, no? Que també existeix aquesta sobreprotecció física. Però jo crec que la sobreprotecció, que no pateixi, que no li passi res malament, que tot estigui... No, deixa el nen que pateixi, que descobreixi que la vida et dona algun cop la mesura del que pot ser un nen, no? Però jo, els meus fills, per exemple, sempre he celebrat molt quan han tingut un... A veure, els ajudes a aixecar-se, però els prepara per la vida, que d'això es tracta, no? La criança, preparar-los per la vida, no per altra cosa. Si tu protegeixes el nen, estàs construint una persona que després sortirà a la vida. Li vindrà una bufetada i no sabrà per on tirar.
Sí, sí.
No sabrà per on tirar.
Aquí està el tema.
I tirarà per camins, mai millor dit, segurament complicats.
Sí, sí, totalment.
Calma, estàs d'acord?
Paula,
estàs d'acord? Sí, Paula està d'acord.
El Gregorio Luri també està d'acord amb aquesta
reflexió. És el que sap, realment.
I deixem anar ja una mica al plat fort, un dels plats forts del llibre. Una de les qüestions més rellevants és la resposta que Gregorio Luri dona als crítics de l'humanisme, als que diuen que no hi ha distinció entre l'home i la resta d'éssers vius com els animals. Gregorio Luri parla de l'entrambos, o entre dos. Ell va dir que l'home, els homes, les dones, ens trobem en una situació intermèdia fluctuant entre l'àngel i l'animal, és a dir, entre aquests dos. Capaç, per tant, de fer el més noble, però també de degradar-nos voluntàriament.
Bé, aquesta consciència de que tens alguna cosa dalt i una cosa baix i que t'estàs movent aquí al mig, de que ets un entre dos, és el que em sembla que és característic, el més característic de l'humà. Per això el que jo dic als crítics de l'humanisme, el que els dic bàsicament és: vosaltres creieu que esteu atacant l'home i l'esteu donant una nova dignitat, perquè l'esteu instituint com l'únic ésser capaç de problematitzar-se els seus límits. L'únic. Si nosaltres diem com hem de tractar els animals, estem dient en realitat quins són els límits que posem en la nostra relació amb els animals.
Doncs aquesta entrevista amb Gregorio Luri, mestre, pedagog, filòsof, autor d'aquest llibre En busca del tiempo en que vivimos, Fragmentos de l'hombre moderno, que va fer la Carme Munté allà, in situ, al Masnou, en un cafè al costat de la carretera. La podeu trobar, aquest número que surt demà, de Catalunya Cristiana, i que té aquesta portada Home de fe i poeta, que ens presenta la figura de Francesc Vicent García Ferrandis. La Carme Munté és la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, recordem, els nostres oients, sempre ho recordem, fent la falqueta, perquè és important que cada dia envieu aquest correu electrònic, el butlletí, amb el resum dels continguts més rellevants de cada número, Carme.
De cada dia, de fet, perquè s'envia cada dia.
De cada dia,
i a més, de cada número al dimarts. Perfecte. Però és diari, i a més, gratuït.
Doncs tots aquells que estigueu interessats, us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat, catalunyacristiana.cat, en la finestra que us desplegarà, deixeu les vostres dades, i pam, cada dia aquest tast gratis de Catalunya Cristiana. Carme, que passis demà una bona diada.
Igualment.
Tens plans?
Bon Sant Jordi. El pla és treballar?
Treballar. Doncs treballo. Ah, és veritat, estarem allà.
Sí.
No, a Sant Ramon de Rocafort.
Ah, sí? Podem fer una crida? Ens podeu venir a veure.
Exacte, estarem allà.
Tant els companys de ràdio com els de Catalunya Cristiana.
La penya de la ràdio, la banda de camins, la redacció de Catalunya Cristiana, tothom allà.
Tothom allà.
I podeu passar a saludar-nos.
Molt bé.
Carme, mil gràcies.
Bona diada.
Ens veiem demà. No se vayan todavía, aún hay más.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins. Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins.
Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, ben tornat.
Moltes gràcies.
Les darreres notícies teves ens arribaven des de Roma.
Sí, senyor.
On has passat uns dies, ara m'explicaves fora de micro. De luxe, de lux.
Extraordinaris, o sigui, no puc deixar de recomanar que qui tingui la sort de poder fer aquesta experiència la faci. que passegi per Roma, que no vagi només als quatre llocs estandarditzats, si ha d'anar en aquests també, però que si pot ser passegi.
Si té l'ocasió d'obrir una mica horitzons...
Que ho faci. Roma és una ciutat extraordinària, fantàstica, bruta, encisadora, desendreçada...
Aquest adjectiu s'ha colat per aquí.
No, desendreçada. És que és aquesta barreja la que la fa tan singular i la fa una ciutat que es distingeix de la resta de ciutats europees. Pensa una cosa, Rafa. Moltes ciutats avui d'Europa, si tu per un encanteri traslladessin de casa teva enmig d'una d'aquestes ciutats...
Per un encanteri,
Un encanteri, perquè hauries de volar milers de quilòmetres i situar-te en
enmig d'un... Escoti, teletransporta-me.
Sí. Vinga. Doncs no sabries on estàs. No tindries indicis, perquè hi ha les mateixes botigues arreu, una mica el mateix format de gent.
Aquesta globalització total,
Exacte.
I a Roma no passa.
Jo crec que a Roma no passaria. Crec que a Roma, si en aquest encanteri aterressis, al cap d'uns pocs segons estaries situat i sabries que ets a Roma.
Escolta, jo et deia, tinc amics, persones properes, que estan molt enamorades d'Itàlia, no sé si de Roma concretament, però d'Itàlia, i tu em deies, jo també.
Sí, del tot, del tot. El nord d'Itàlia és fantàstic, extraordinari. He estat a Assís, també, un altre lloc que recomano.
Assís t'ha robat el cor,
Absolutament. No solament des de la perspectiva religiosa, que també per aquells que siguin seguidors de Sant Francesc i Santa Clara, òbviament, és un lloc de gran recolliment i de pregària, però a part és que la ciutat en si és extraordinària. És una ciutat medieval... que és grandeta, o sigui, però passejant pots trigar ben bé de punta a punta una hora.
És
un bon passeig. I és preciós, o sigui... I el sud no el conec tant. El sud és ja més aquest sud napolità, encara més desendreçat.
Encara més caòtic.
Encara més caòtic, segurament encara més brut, si és que això
és possible.
Jo quan
penso en el sud, penso en Maradona. Jo, inevitablement, vaig cap allà.
Sí, a Nàpols, de fet, a Nàpols, l'única vegada que he estat a Nàpols, vaig veure forces cartells de Maradona.
Home, és que allà...
De Maradona, ja saps. Grans cartells pel carrer, i gent, diguem-ne... camisetes a la venda i, en fi, alguna cosa ja una mica estranya, com dient Maradona és Déu o coses d'aquestes.
L'església maradoniana ja sabem que té els seus adeptes.
Sí, sí.
Doncs després d'aquesta passejada breu per Roma i per Itàlia de la mà d'Àngel Miret, que ha tornat encisat amb tot el que ha viscut, nosaltres que ens alegrem, i gràcies també per aquella connexió que vam fer des d'allà.
Difícil, perquè quasi bé no us sentia jo.
Ah, doncs sí.
Per això a vegades potser tenia dificultats en respondre perquè no...
Ja ens passa. Però va sonar molt bé.
No ho sentia gairebé.
Va sonar
gairebé.
Molt bé i ens va agradar que ens fessis aquest lloc en el teu viatge per compartir també.
Un dia podem fer alguna cosa més divertida. Avui no. Avui parlarem d'altres temes.
Avui no serem divertits, ja ho sabeu.
No, de Roma, de coses divertides de Roma.
Vale, perquè crec que estàs fent com un glossari de coses que t'han sortit.
Exacte.
Doncs quan ho tinguis llest, aquí tens els nostres micròfons per compartir-lo amb tothom.
Estupendo.
A veure, com sempre, m'has passat avui els temes. Crec que avui no són tan críptics, tot i que de vegades ja sabeu que no sé per on va l'Àngel fins que arriba aquí i m'ho desenvolupa. La primera és un clàssic, t'agrada parlar dels bancs. Et crida l'atenció els bancs i el titular és negatives injustificades dels bancs.
Sí, mira, Rafa, tu tens un compte corrent?
Clar, sí.
Sí,
és que sí, avui en dia...
Bé. I suposo que les persones que ens escolten...
Normalment, sí.
Suposo que quasi tots...
Paula, tens compte corrent, tu? O t'ho paguen en una bossa en negre i
No, tothom té compte corrent. I no solament això, sinó que els bancs, amb persones com és el meu cas, que en tinc uns quants, de comptes corrents, amb alguns que m'he donat de baixa, em segueixen enviant com si estigués d'alta, malgrat haver-me donat de baixa. Suposo que és que volen mantenir un nombre de clients determinats i ja m'he cansat de batallar i com que ni pago ni cobro, que facin el que vulguin. Doncs, per estrany que et sembli... En aquest moment, els bancs d'aquest país hi ha determinades persones que no els hi volen obrir un compte corrent. No, senyor.
Com és això?
Doncs mira, no els hi volen obrir, per exemple, els immigrants, siguin o no siguin regulars, no els hi volen obrir els refugiats. Refugiats, penseu, que estem parlant, per exemple, de la gent que ve d'Ucraïna, o no els hi volen obrir la gent molt pobra. Per què? Doncs suposo que és perquè no els hi deu sortir a compte. En fi, no sé el motiu. Aleshores, això ho hem estat treballant amb un conjunt d'entitats socials, entre les quals Càritas, Perquè és que resulta que això no és un tema de voluntat, és que està prohibit no obrir un compte corrent. Ja ho veureu.
És un tema legal.
És un tema legal. Home, és un tema d'empatia, d'ètica...
Això d'entrada, però és que a més...
No, no, claríssimament, claríssimament, però veuràs el que passa. Hi ha això prové d'una directiva europea transposada a l'estat espanyol, com passa en totes les directives, que diu literalment que tota persona té dret a tenir un compte corrent. Un compte corrent amb una sèrie de condicions. Diu... Tenen dret, totes les persones que resideixin legalment a la Unió Europea, però també els que no tinguin permís de residència, per tant, diguem-ne els que serien irregulars o il·legals, que diuen alguns, però que la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet. Això és el que diu la norma, ho estic repetint literalment.
Val.
O que siguin... només se'ls hi pot denegar en aquestes persones, insisteixo, tant irregulars com persones amb pocs recursos, com sol·licitants d'asil, només se'ls pot denegar en tres casos. Una, que ja tinguin un altre compte, i diuen, no, si vostè en té un, aquest dret ja...
Està el té cobert.
Jo puc limitar-li aquest dret i jo no el vull.
Sí.
O que afectin a la seguretat nacional o l'ordre públic, o que bé, no adonguin la informació que demanen les entitats bancàries per fer prevenció de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme, cosa que no es dona... sincerament, en quasi cap d'aquestes persones.
Clar, efectivament.
Bé, doncs, escolta, Càritas s'hi ha posat seriosament.
Sí.
I avui mateix parlava amb ells per confirmar de que avui seria aquí i de com estava el tema, i em tornaven a dir que en aquest moment ja porten acompanyades 400 persones, torno, 400, eh?
400, eh?
D'aquí Barcelona, Càritas de Barcelona. 400 persones.
400, posa-les totes en filera, eh?
Unes
són
quantes.
Moltes.
I són les que... Càritas, sobre les que Càritas té un determinat accés.
Sí, un contacte.
Que no tots van a Càritas.
Clar, clar.
Ni alguns que no volen anar-hi a cap entitat perquè els hi fa por, etcètera.
Sí, sí.
Doncs aquestes 400, cap d'elles ha aconseguit obrir un compte corrent si no és amb l'acompanyament de Càritas. I tot i amb l'acompanyament de Càritas, la proporció és ínfima. Excuses.
A veure,
per
excuses.
Per exemple, els diuen, no, no, vostè ha d'estar regularitzat. Contra el que diu la norma.
Exacte.
No, no, vostè necessita un número d'identificació. Senzillament, no tenim temps. A vostè li cal una nòmina. Vostè no sap el que diu. Faci-ho això, vagi per altres bancs. Aquí no ens interessa. Bé, alguns encara una cosa pitjor. Els diuen, no, llevat de que vostè contracti altres productes financers.
Ah, ja.
O sigui, ets pobre, ets immigrant, ets refugiat, però vostè...
fes-te un segur de vida.
Una assegurança del que sigui.
Sí.
Bueno, això està, per la norma, expressament prohibit. Bé, hi ha una qüestió pitjor, que això és el que m'ha impactat de les notes que m'han fet
anem
arribar
a pitjor,
de Càritas.
Vas explicant coses que van a pitjor.
No, no, és que és molt lleig. És que el tracte rebut, a més, per aquestes persones ha estat quasi sempre desagradable, amb molt poques excepcions, i fins i tot a vegades hostil. Hostil. Bé, doncs jo ho recordo. Això és una claríssima infracció de les normes d'Europa, d'Espanya, i si m'apures, de Catalunya, que també és responsable en temes de consum. I qui se n'ha de fer responsable i qui ha de resoldre aquest tema? Doncs mira, jo penso que els primers són els directius de les entitats, que pot ser que no sàpiguen que alguns treballadors d'aquestes entitats, acostumats com ens tenen al maltracte...
Disculpa, però jo estava pensant gairebé el contrari. Perquè penso, bueno, si tu ets un empleat i no tens cap directriu de dalt, lo normal és que si entra una persona, tu li obris un compte bancari. Dic jo, eh? Ara, si tens una ordre de aquest perfil no el volem, perquè pensa que aquestes entitats estan complet... O sigui, tenen protocols a punta pala, eh? Perfils de clients, estratègies de negoci, mil històries. No ho sé, eh?
Mira, doncs m'obres una finestra de reflexió que no l'havia obert jo. Però jo crec que no tenen formació, perquè en alguns casos, Càritas sí que em diu que exhibint la normativa, finalment, en alguns dels casos, han acceptat obrir el compte. No en tenien ni idea. Senzillament, ve una persona amb pocs recursos i diuen, no ens interessa. Vostè ens generarà més pèrdua que benefici. Fora. Els responsables, per tant, jo crec, siguin els... Escolta, una cosa, Rafa. Deixant a part els temes de directius, la humanitat, tots la podem exercitar.
Efectivament.
I, per tant, no cal, fins i tot encara que no tinguis formació, el que no cal és ser desagradable i encara menys ser hostil. Qui és l'últim responsable? Doncs mira, el penúltim responsable. Primer són els directius de totes les entitats bancàries. Mm. En segon lloc, el Banc d'Espanya, que segons la normativa és qui té el control del sistema bancari espanyol, i en darrer terme, el ministre d'Economia. Aquestes són les responsabilitats. I jo ara em posaré molt seriós amb aquest tema, instaré a la sindicatura de Greuges, aquí, el defensor del poble, aniré a veure, ja ho he fet, de fet, al Departament d'Afers Socials de la Generalitat, que, per cert, s'ho han pres amb molt d'interès, coneixien el tema, però potser no amb la magnitud del que avui estic plantejant, sí. I farem el que calgui perquè es resolgui aquest tema. Perquè tu imagina't, què pot ser no tenir una nòmina? Perdó, no tenir un compte corrent. És vol que dir això, que, per exemple, si vas a un lloc de treball et diràs, escolti, aquí no vingui amb un sobret, a final de mes vostè doni un número de compte corrent. Si has de cobrar una pensió, si has de cobrar una subvenció, si, en fi, per qualsevol... pagar el lloguer.
Això és el més bàsic, però és que simplement perquè tu vols contractar-lo, perquè necessites, tens una necessitat de qualsevol mena, és que ja t'hauria bastar. Clar, ja anem a coses basiquíssimes, com és això, la nòmina, el lloguer, tot això que passa...
I com sempre... pagues el rebut de la llum?
Bueno, exactament, no tens on domiciliar-lo.
No, no tens domiciliar-lo, doncs sí que es pot pagar el rebut de la llum. Has d'anar-hi al dematí, si estàs treballant, com ho fas, amb unes hores de mes, has de fer una cua i anar allà a pagar en efectiu. Tot això... mira, tu dius, em fico amb els bancs, potser sí.
No, no.
Però és que ja seria hora que els bancs... O sigui, que acceptem tots plegats que inevitablement estem sotmesos a la tirania dels bancs. I no oblidem que aquests enormes guanys que tenen els bancs i els seus directius en particular provenen del que treuen dels nostres diners.
Exacte.
Els guanys venen d'aquí.
Àngel, mil gràcies per la visita, que vagi molt bé i ens retrobem d'aquí... No, 15 no, d'aquí 3 setmanes.
Entesos.
Vinga, gràcies Àngel, que vagi molt bé. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs. Show me that smile. Ooh, show me that smile. Don't waste another minute on your crying. We're nowhere near the best is ready to begin. Oh, oh, oh. As long as we got each other, we got the world spinning right in our hands, baby, you and me. We gotta be the luckiest dreamers who ever quit dreaming. As long as we keep on giving, we can take anything that comes our way. Maybe rain or shine all the time. We got each other, sharing the laughter and love. Flintstones, meet the Flintstones.
Time.